què t'hi jugues?
Bon dia, Ramon, com estàs?
Molt bé, bon dia, sí que.
Ara parlem del Barça, de la victòria del Madrid, però és inevitable tenir la mirada posada en el que ha passat d'aquests últims dies, amb l'accident de tren a Còrdoba, amb l'accident de Gelida. Estàs preocupat o no, com a ciutadà?
Sí, primer perquè jo sóc un usuari dels trens. Sempre prefereixo anar amb trens abans que amb avió, perquè el tren et dona una autonomia personal que no et dona l'avió. Pots llegir, pots treballar, pots fer moltes coses. Jo sóc capaç d'anar a Andalusia amb tren, i a Galícia amb tren, i a París amb tren. De manera que, en tant que usuari del tren, fa que estigui especialment preocupat, perquè fins que no et passa un accident com aquest, fins que no veus el que està passant, no tens la sensació de vulnerabilitat o fragilitat, no? L'he tingut amb... És curiós, perquè no sé quin tant percent d'accidents hi ha en un lloc i a l'altre, però amb l'avió em sento més vulnerable i em sento més fiscalitzat. I en canvi amb el tren em sentia més segur. Bé, el que ha passat és terrible, perquè molta gent creu que visualitza que li podia haver passat, no? És curiós també que dins la tragèdia m'ha entusiasmat, si es pot dir la paraula, o m'ha fet bé en el sentit de veure la solidaritat de la gent, com tothom ha col·laborat, com de vegades des de la desgràcia surten els sentiments més nobles, no? Després en una època bastant crispada amb tot el que està passant al país. Per tant, no podem fer res més que tenir en compte el que ha passat a Còrdoba i sobretot el que està passant a Rodalies. Perquè, esclar, la gent, els que som de pagès, també sabem el que passa amb les... Nosaltres en diem les esllavissades. Les esllavissades cada cop són més comuns. Per què? Perquè la terra cada cop és més dèbil, passes d'una gran secada a una gran tempesta, no sé si això és a canvi climàtic o és, però això està al ferm, sobretot el que s'edifica les coses, cada cop és més vulnerable. Per tant, ara s'ha de revisar les línies, s'ha de tenir paciència. El que sí demanaria també és una certa comunicació millor i una certa atenció de la gent d'Adif i de la gent de Renfe. Jo de vegades, quan vaig als trens, el que sí que veig és tothom va amb un uniforme, semblen tots iguals, no sé, mueva, poca ser aquí... Això m'emprenya molt, que la gent hagi perdut l'atenció al client. El client és el que paga i és el que necessita l'atenció. Per tant, una mica més de cura amb aquestes coses.
Sí, perquè a més una bona informació et dona tranquil·litat. Si esteu escoltant la ràdio, ja sabeu que anirem explicant... tot el que està passant al llarg del dia a l'antena de la cadena SER, encara prudència, tot i que ha millorat la meteorologia, encara aquesta setmana hi haurà algunes pluges, que per cert està plovent molt, aquest hivern a Catalunya està plovent molt.
Molt, sí, se suposo que és això, o plou molt o no plou gota, no? O hi ha molta secada o no n'hi ha. Són situacions extremes, quan els que ens agraden les primaveres i la tardor han desaparegut. Ara passes del fred a la calor i de la pluja al sol. No hi ha terme mig, com tantes coses. Tot s'ha radicalitzat.
Prudència, ja posa la ràdio, que així us mantenim informats. Vas veure el Madrid ahir?
Estones. No el vaig veure tot en sentit de continuïtat, perquè vaig veure, jo què sé, estava pendent de l'Inter, Arsenal, m'agradava veure què passava... volia veure què havia passat amb el City i el PSG, o sigui, passaven moltes coses perquè vaig donar per fet amb els trossos que anava veient del Madrid, que allà hi havia el resultat decantat i que més o menys el que s'havia de dir o s'havia de veure ja estava vist i dit.
Ara que has parlat del City, tele, que jugui un partit de Champions en gesp artificial, perquè contra el Bodolim ahir el City va jugar en gesp artificial, i a l'Europa no el deixin jugar el Nou Sardenya a Primera Federació, és a dir, jugues Champions amb gesp artificial i a Primera Federació no pots fer-ho.
Bueno, cada país té les seves normes, les seves històries, i això fa especialment reprovable que el futbol no tingui un cànon per tothom. És a dir, abans ningú et deia com havies de jugar, si havies de posar porteries dos rocs o havies de posar dues motxilles o què havies de posar. Ara aquí tot això no... Tot això ha justificat la indústria de la gespa artificial, moltíssimes coses. Però em sembla vergonyós que no s'hagi pogut arribar com a veí de Gràcia i aficionat, no soci de l'Europa, que no s'hagi pogut arreglar i s'hagin pogut posar en millors condicions.
Ara et pregunto pel Slavia de Praga-Barça d'aquesta nit, però abans hem discutit amb el Flac i en les últimes hores sobre si el Barça ha fet bé de deixar marxar Ter Stegen cedit al Girona. A tu t'agrada aquesta operació?
No sé, tinc les meves reserves. Primer m'agradaria que si aquesta operació s'ha fet, vull saber si Ter Stegen jugarà al Girona. Perquè, clar, allà hi ha el Gazzaniga, que és un porter que té el seu públic, i aleshores m'imagino que ell demanarà explicacions. O sigui, el que pots fer és fitxar el Ter Stegen per matar el Gazzaniga.
El Nil Solà diu que dilluns ja serà titular.
Ah, val. Aleshores, si per el Ter Stegen li va bé... A mi em sembla bé per ell perquè necessita jugar, necessita tenir una continuïtat i crec que els serveis prestats i la història el que s'ha d'afavorir és que Ter Stegen tingui... també crec que ha fet molt bé el Flick assegurant que Joan Garcia és indiscutible i que per tant aquí no hi ha d'haver discussions. Sobre quin ha de ser el segon porter del Barça, aquí podríem discutir moltes coses. Aquí sí que hi ha... però el segon porter depèn també... No conec el Joan Garcia la personalitat, si és que l'agrada que li apretin amb un suplent, si és d'aquells porters que no vol que ningú li faci ombra, no ho sé. La veritat és que entre el primer i el segon porter del Barça hi ha diferència i aleshores això has de pregar perquè no se'n lesioni el Joan Garcia.
Sí, és el Sant Joan Nostre que vaig resar ahir, a alguns oients els hi va agradar molt, el Sant Joan Nostre que estàs al... la porteria, santificades siguin les teves aturades, això és el que resarem a partir d'ara. I lo de Dro, què et sembla?
Mira, lo de Dro em porta amb una cosa que és que el Barça de filial em recorda el Barça C. Hi va haver una època el Barça tenia un equip amateur que es va passar a ser el C i que es deia el Cementiri, perquè era, quan anaves a parar allà volia dir que ja estaves out. Ara ningú vol jugar al Barça Atlètic. Ningú vol jugar al filial perquè creu que allà és el Cementiri, que és un lloc que no passa. Aleshores, com que tenen de 17 a 17 anys i si arribes al primer equip, tu vols fer el salt directe. Aleshores, entenc tant el Dro de dir que si jo no jugo i veig que aquí difícilment jugaré, perquè amb tots els centrecampistes que té el Barça ho tinc fotut, i entenc el club i entenc el Flick de dir, escolta, això per saltar-se els protocols i per saltar-te tot el que és la direcció esportiva, no tens ni edat ni meritatge per fer-ho. Aleshores, com ho arregles? Doncs segurament una de les altres coses que s'han de revisar ara és ha d'existir una lliga de filials? Quin tipus de contracte s'ha de fer quan un cadet té 16 anys i passa als 18? Perquè als 18 pots fer un contracte professional però fins als 18 no, segurament això també s'haurà de revisar. Abans sempre me recordo quan l'Oriol Tor deia primer et venen a veure els pares, perquè aviam si el nen passarà a les cribes, si passarà de l'infantil a B a l'A, després si el juvenil, diu, i al final, als 16 anys, ja venen els agents, els pares desapareixen. És a dir, passes de la pressió familiar dels pares que estan preocupats per si el nen té una carrera, però clar, quan ha arribat el punt que ells, llavors ja arriba la gent, i diu, bueno, doncs vull això, això, això i això. I en aquest cas jo entenc que el Dro, deu haver passat alguna cosa entre ell i el Flick, pel que jo sé, que el Dro està disgustat, perquè des de desembre no juga. Crec que té la seva raó, però crec que també la té el Barça. I el problema és que el Barça, la Masia, per bé, està creant molts jugadors, però hi ha molta gent que còpia o busca jugadors ja fets. És a dir, clar, tu dius... primer ja van marxar molts entrenadors. Ara estan marxant també molts jugadors, d'altres cedits o el que sigui, com deia allò del bé. I això és el que has d'assumir tenint el planter i l'escola que tens amb la Masia, perquè tothom te la vol comprar. Ara ja no són només els àrabs, eh? Ara és el PSG, l'Arsenal, el Liverpool, tots els equips de la Premier, i això fa que tu diguis, bueno, com hem de protegir-los? Per això dic que jo crec que entre els 16 i els 18 anys, aquesta etapa que jo en dic el llims, quan estàs als llims, s'han de buscar noves fórmules perquè el filial ja no ho és.
Al tanto que igual, ara has donat una idea, eh? Perquè imagina't que es crea una empresa per gestionar la Masia i se li posa un valor comptable a tot el futbol base del Barça. Passa a ser el club més ric del planeta.
No sé, això el Sala Martín, que en sap d'aquestes històries, no? I sabria com fer-ho. Però penso en això, sobretot, tu has de buscar una fórmula entre els nanos de 16 a 17 abans que arriben al contracte professional. Perquè el filial, que això li donava una sortida, ara ja no ho té. Segurament, si estés a segona divisió A, ho seria. No ho sé què en pensa l'Atleti de Madrid, no sé què en pensa la Real Societat, no sé què en pensa el Real Madrid. Real Madrid fa jugadors per vendre. Per tant, la lògica que hi ha al Barça no és la mateixa que té el Madrid i que tenen altres equips. Però és evident que els clubs han de començar a plantejar què fem amb els nanos, que els 17 anys ja pensen, perquè han debutat un partit del primer equip, que ja no han de passar per cap altra estructura ni per cap altre equip. I aquí s'han de buscar solucions contractuals i solucions d'una nova estructuració del futbol base.
Tu estudiaries una lliga de filials?
Bueno, miraria si és viable o si no, quina solució els hi dono. Però jo pressionaria amb el Tebas i amb això. Escolta, què fem amb això? No s'han fet noves categories del futbol. En passada, que abans hi havia la primera, la segona, la tercera, s'han canviat. Quan juguen a segona, els del filial ens queixem de perquè es troben amb equips que volen pujar a primera divisió durant molt any, amb veterans, que aquests nanos ho passen malament. Si estan a segona o la tercera o la quarta categoria, es troben amb equips també doncs, que no tenen res a veure amb ells. Clar, aleshores que té sentit són els juvenils, dels juvenils el primer equip, però tot això que hi ha al mig jo crec que s'hauria de redefinir.
És interessant, eh? Com a mínim per debatre-ho i analitzar-ho. El partit d'avui, a les 9, Slavia de Praga-Barça. Què? farà molt fred, ha dit el Flaqui.
Sí, sí. A Praga esperem que no passi res. Va passar allò de l'entorn, te'n recordes que va ser a Praga quan el Cruyff el 91 va treure la paraula entorn?
Vas allà?
Sí, va perdre el Barça, aleshores va dir hay cosas que no, a veces no se ganan por el entorno. I allà va començar el gran sarau. Va ser abans de la final de Wembley, que després va acabar amb tot el que va suposar allò que el Núñez, que ara no em presento les eleccions i tot el merder. Allà és on Cruyff diu paraula entorno.
Contra l'Esparta de Praga, no era?
De Praga. Aleshores, ara a l'Eslàvia, no sé, esperem que avui no passi res i que el fred no els hi passi igual que els del City. Com diu el Flick, que per això els va portar que corrin i que solventin el partit. Jo avui és un partit d'aquells que no penso mirar com juga el Barça. Així és com m'ho vaig passar molt bé contra la Real Societat, malgrat el resultat. No? Allò del joc, jo crec que són d'aquells partits que tu t'has de treure de sobre. I treure'ls de sobre vol ser pràctic, vol ser contundent i ja està.
Estic donant voltes, eh? Lo de Cruyff, allò de l'entorn, ho va dir meditat o li va sortir així?
Bueno, tenia un gran instint i una gran espontaneïtat, però que tota aquella cosa que tots anàvem dient, el que ens rodeja el Barça i tot el que rodeja el Barça, ell va ser capaç de trobar la paraula, no? Llavors tu dius aquesta paraula a l'entorn, jo crec que és seva, eh? Perquè si no se li havia acudit mai a ningú fins aleshores, per què ell va posar nom a una cosa que tots sabíem què era, però no sabíem com definir-la?
És curiosa, perquè mai un tio que parlava tan malament es feia entendre tan bé.
Però això era un geni i un fora de sèrie. Tenia una capacitat brutal. Però, esclar, allò venia a dir a referir-se als directius, al Parera, sobretot, que tenia les cuites, no? Perquè, clar, l'entorno forma part, la directiva també. Clar, tot entorno, si mires, és tot el que rodeja el club. I en el Barça tot el que rodeja el club és molt gran. Ara estem, doncs, justament, que si el Dro, que si què fem amb la Masia, que si el Cancelo, que si les eleccions, que Ter Stegen. Clar, tot això és entorno, no? Coses que són coses que afecten teòricament a la mecànica del primer equip. I ell ho va saber explicar. És evident que ho va fer com un mecanisme de defensa, eh? No ho va fer com una classe de semiòtica o una classe a la facultat dient això ho definiria així, sinó que ell ho fa com un mecanisme de dir si no hem guanyat ha estat per culpa de que hi ha coses que la pilota no entra perquè l'entorn fa que no entri. Continua sent plenament vigent com tantes coses de Cruyff.
Ramon Besa, gràcies per estar al Que t'hi jugues. La setmana vinent ja podràs tornar a fer el cafè i l'entrepà amb el Flaqui, perquè hi ha partit de Champions, però és a casa, és al Camp Nou, i nosaltres el llegirem al País.
Molt bé, gràcies per tot, sí que...
Que t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.